públic, no?
Sí,
com
aquella última com és millor.
El diuen, les llegendes, que acaba amb la llegenda. Sí, sí,
sí. Jo crec que sentint-vos, aquells que encara no tinguin entrada, o potser els pocs que quedin que encara no han vist Pedra i Sang, també ho hauran viscut amb aquest entusiasme, els convidem tots a repetir o a començar amb aquesta tradició de Nadal, sí, de Pedra i Sang.
I que comprin les entrades ràpid perquè s'estan esgotant.
Doncs consell. Sí. Reservar ja les entrades, 6 representacions el 25 i el 28 de, entre el 25 i el 28 de desembre, 25 i 26, Nadal i Sant Esteve, única funció a les 8 del vespre, i el 27 i el 28, doble representació a les 7 de la tarda i a 9:45 de la nit.
I només ens queden entrades pel 27 i el 28 a la nit, en aquests moments.
Doncs, última hora, ja sabeu, que corren, ai, que volen les entrades, si no correu vosaltres malament. Martina, Josep Maria, moltíssimes gràcies. Molta merda per aquesta 24a edició.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia. La Rabassada torna a ser la carretera més perillosa de Catalunya. Així ho indica el RAC en la 23a edició del mapa de risc de la xarxa viària catalana, elaborat amb una metodologia que compara el nombre d'accidents greus o mortals que hi ha hagut els últims 3 anys en un tram de carretera amb el volum de vehicles que hi circula. En aquest sentit, el darrer estudi del RAC analitza el trienit 2021-2023. En aquest període hi ha hagut 11 accidents amb ferits greus a la Rabassada. En el 90% dels casos s'hi ha vist involucrada com a mínim una motocicleta. El cau de la Floresta es queda definitivament a Can Llobet, després que durant mesos hagi estat un punt de tensió entre l'Ajuntament i l'agrupament Escolta. Està previst que les reformes comencin a partir del mes de gener, segons ha explicat el president del Consell de Barri, Francesc Duc, a la sessió ordinària d'aquest dijous. Les obres, que aniran a càrrec de l'empresa Protur Pintura i Aplicaciones SL, tindran un cost de 749.407 euros i està previst que s'allarguin durant 3 mesos. La incorporació de l'Oficina Jove a la Floresta i l'execució de l'itinerari per a vianants i bicicletes entre el pont del diari Can Llobet i l'escola La Floresta han estat altres temes destacats del Consell. L'Ajuntament de Sant Cugat començarà al gener a construir una nova promoció d'habitatges de lloguer protegit al carrer de Benet Moixó, al barri de Can Mates. En una primera fase es construiran 35 habitatges, dels quals 26 seran de 2 habitacions i 9 seran de 3 habitacions. El nou edifici també disposarà d'una planta d'aparcament amb 35 places i 35 trasters. La Fundació Catalana de l'Esplai, més coneguda com Fundesplai, està al capdavant de l'Oficina Municipal d'Esport per a Tothom, l'UMET, des de l'1 de desembre, després d'haver estat 24 anys en mans de Team Partners. Una de les principals novetats és el canvi en el model de gestió. Així, de ser un servei externalitzat a una empresa privada, passa a esdevenir un servei integrat a l'Ajuntament. El nou contracte inclou millores com un servei d'assessorament a les entitats, més oferta per als joves i activitats més inclusives. I els establiments comercials de Catalunya poden obrir els diumenges durant les festes de Nadal. Així es podran anar a fer compres els dies 15, 22 i 29 de desembre i el 5 de gener. Tot plegat són unes dates aprovades el 2023 pel Consell Assessor de Comerç de la Generalitat.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
I 4 minuts del matí, iniciem la segona i última hora d'aquest Faves Comptades de divendres. No cal que us diguem que arriben les festes de Nadal, un moment màgic, però també una època de l'any en què cal estar atents pel que fa a la seguretat. Tant si estem fent les compres nadalenques com si marxem fora uns dies o comprem per internet, hi ha riscos que podem evitar amb una mica de previsió i també de coneixement. Per parlar de tot això i donar-nos o recollir uns quants consells pràctics, avui ens acompanyen Paco Bustos i Anna Massa. Són agents dels Mossos d'Esquadra de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat. Avui ens acompanyen a l'estudi en directe. Què tal? Com esteu? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Hi ha molta feina en aquesta època?
Tu-n'hi-do. És el moment més àlgid, on es produeixen més furs, més actuacions, hi ha molt més moviment. La gent, encara que fa fred, viu al carrer i això comporta més activitat.
Mm. Per tant, imagino que també, per aquest motiu, vosaltres preparareu un operatiu especial?
Efectivament. Sí? Tant Mossos d'Esquadra com també policia local estem coordinats treballant, fent un dispositiu que nosaltres anomenem Grèvol, i treballem conjuntament, es dividint les zones i fent les zones de vianants, on hi ha comerços, molts comerços, també el centre comercial d'aquí de Sant Cugat, i es distribuint tant d'uniforme com gent de paisà, que la gent de paisà el que fa és, bueno, detectar abans que pogués ser un delicte i poder actuar en condicions.
Amb més efectius dels que patrullen habitualment?
No, són els efectius que tenim distribuint d'una altra manera. O sigui, prioritzant el tema del comerç i del voltant on se celebren festes nadalenques.
Uh-huh. Quins són els riscos de seguretat més freqüents durant aquestes festes?
Doncs els furs. Com hi ha acumulació de gent on van a comprar, hi ha més gent comprant a les botigues, passejant, on hi ha una activitat de nadalenca, que la gent s'apropa per veure l'espectacle, el que faci, la cavalcada de Reis, etc. Doncs aprofiten la gent dolenta per apropar-se per al darrere i agafar les carteres, agafar els mòbils, etc.
Uh-huh. Anem, doncs, a aquests eixos comercials, allà on es concentra bona part de la població durant aquests dies, perquè hem de fer compres. Per tant, anem de botigues, anem a fer les nostres compres. Quines són les mesures bàsiques que podem prendre per evitar furs?
Hi ha diferents, depenent. Si una persona va amb un carret de compra, l'ha de portar sempre davant, no? Quan s'atura a comprovar el producte que estigui mirant, sigui roba, el que sigui, ha de tindre on té la guardada de les seves pertinences, el moneder, o tingui la bossa, o la documentació, o el mateix mòbil, ho tingui sempre la part de davant. Si té una bossa penjada, doncs davant també, que pugui controlar, perquè la gent normalment el que fa és tindre la bossa, el bolso, penjada a l'esquena i està comprovant, mirant el producte que vol comprar i no s'adona que per darrere estan obrint la butxaca, l'estan obrint la bossa, etc. i li està traient la cartera i la documentació i també el mòbil.
Els llocs més susceptibles estaríem parlant de mercats, de zones comercials, de botigues aïllades, sí. en un eix comercial?
Sí. Una botiga aïllada en un barri concret que només estigui aquesta botiga i l'influència sigui petita, no ha de comportar molts problemes, però ja on hi ha més concentració, les persones que dediquen a això van on hi ha més concentració, com per exemple la zona de vianants, de Carrer Rossinyol, Santa Maria, etc., que hi ha moltes botigues una al costat de l'altra, doncs aquí hi ha molta gent mirant, a més hi ha molta gent que entra a comprar, doncs aprofiten aquesta multitud de gent per intentar furtar. Centre comercial és un altre dels llocs que també pot haver-hi robatoris, i també els pàrquings. Els pàrquings on tenien els cotxes, quan carreguem el que hem comprat, també bueno, es poden produir estafes en aquest moment, que venen, no són estafes, són que enganys que volen fer, mentre que un està raonant amb la persona, l'altre està intentant agafar la bossa que hem deixat dintre el cotxe o amb el carro. Llavors són jocs que hem d'estar molt, molt a la guai, com es diuen els joves ara.
També es poden donar casos que s'obrin maleters?
Sí. Hi ha una mala costum de quan un va a comprar, tant al centre comercial com a altres indrets, de que quan va carregat, però no ha carregat a tota l'estona per fer els diversos regals que ha de fer, doncs ho van deixant al cotxe, ho van deixant al maleter. I van comprant. I, a més, la gent, hi ha gent que està comprovant i veu com obren el maleter, com fiquen coses, com se marxen, i llavors els altres ho saben i el que fan és forçar el cotxe per obrir el maleter i robar les coses que s'han comprat.
Ho dic perquè moltes vegades, segur, no sé si us heu trobat, és que ara també tot és molt sofisticat. Fins i tot aquests forns que es fan per obrir maleters, que de vegades no cal ni forçar, perquè hi ha doncs, comandaments. Jo, per exemple, he pogut obrir un cotxe sense que fos el meu, amb el mateix comandament.
Doncs sí, tot ha evolucionat. I els lladres són professionals. Com qualsevol professional del seu ram, un fuster serà molt bon professional, se va treballar molt bé la fusta, doncs els lladres també ho saben treballar. I llavors tot ha evolucionat, tot el món modern, amb botonets, utilitzen els inhibidors, pensem que hem tancat el cotxe, marxem i no està tancat el cotxe. Llavors el que s'ha de fer és, a l'hora d'allunyar-se del vehicle, el que hem de fer és comprovar que realment ha quedat tancat. Perquè moltes vegades amb un inhibidor tanques o a la clau que t'allunyes del cotxe se tanca sol, doncs amb aquest inhibidor no es tancaria, quedaria obert i és molt fàcil obrir llavors. O n'hi ha alguns comandaments que tenen universals que el van provant, però això ja és una mica un altre tipus de nivell de lladre que tampoc n'hi ha tants. N'hi ha, però ja són molt poquets, que també poden obrir els cotxes amb aquests aparells. Com ho fan si un no té clau i és el cotxe tancat, toca un taller i l'obriran el cotxe. Poden fer-ho. Però això ja ho tenen molt poca gent. Són molt pocs lladres que ho tenen. És més fàcil un inhibidor i que marxem del cotxe, no tanquem i vinguin i obrin. I si no, és el més barruer que trenca un petit vidre per poder obrir el cotxe i obrir el maleter.
Com hem d'actuar si detectem una situació sospitosa i ens n'adonem que hi pot haver un furt?
Primer, si estem en una multitud de gent i veient que hi ha algú que s'apropa massa, primer, mantindre la distància. Ningú s'ha d'apropar en la teva zona vital de que et toqui ni que s'apropi massa. O sigui, s'ha d'evitar que s'apropin. Si veiem que hi ha algú que s'està apropant a l'altra gent, avisar aquesta gent, cuidado, que s'està apropant a aquesta persona per darrere teu, cuidado, que el que sigui. I si no, el que sempre diem, trucar al 112. Trucar al 112 i avisar. Hi ha una persona que està fent moviments raros o s'està apropant massa o sembla que genera inseguretat i sembla que pugui fer furs. Perquè nosaltres estem avisats, poder anar-hi tant la gent de paisà que tenim com d'uniforme poden estar molt a la web, perquè si avisen, i és com si també s'han robat, avisar al moment, encara que després vagi a posar la denúncia i tot el que el tingui a la cartera, poder dir, ostres, pues, tenia el carnet conduït, tenia el DNI, fer tot el llistat de les coses que tenia, però és molt important trucar al telèfon perquè així ens avisen i podrem apropar-nos d'uniforme o de paisa, perquè a vegades diuen, no venen d'uniforme, triguen una mica més. Bueno, millor és que tenim gent de paisa per la zona per veure si els detectem. Perquè, clar, a vegades, quan es passen aquesta cosa, es atabalen molt si el veien, però si no el veien no podem donar cap discreció. Però a vegades, si el veien que estan robant, a vegades s'atabalen i no podem donar cap discreció d'aquesta persona que és autora del fet. És a dir, pots portar aquest tessants, porta una samarreta de color blanc, porta una gorra, el que sigui, la discreció màxima possible per nosaltres poder identificar-lo. A vegades no ho fem i ens hem de fixar com han vestit per poder donar aquestes dades. Però sobretot és trucar el més immediatament possible.
Bé, doncs ara deixem el carrer i ens anem a casa, perquè a casa també hem d'estar vetllant per la seguretat, també en aquestes èpoques. Marxem fora. Igual que passa l'estiu, doncs hem d'intentar donar els mínims senyals possibles.
Exacte. S'ha de fer igual que marxem fora, però deixin que faci un petit apunt. També encara que sortim només a comprar, que a vegades sortim només a comprar un moment, i com és un moment, no tanquem la porta en clau, com és un moment de ser la porta, la finestra... No, hem de tenir molta cura i hem de tancar sempre en clau. I si marxem fora, encara més, no s'ha deixat mai clau sota la catifa, ni s'ha deixat un test aquell al costat per si ve un familiar, no. No s'han deixat còpia de claus enlloc, perquè això els lladres ho comproven, els que viuen en habitatges unifamiliars, doncs han de tenir cura d'això. S'ha de tancar molt bé les finestres i que estiguin les persianes, no tancades del tot, que no sembli que no hi ha ningú, sinó que estigui mig baixades, que sembla que hi hagi activitat. Si poden deixar una llumeta de LED que no gasti massa, però que dona la sensació que hi ha algú dintre, millor. si tenien algun veí o una veïna que el tema de la bústia, que si deixen molta documentació, molta paperassa, de propaganda, de que pugui haver-hi de botigues de llocs, de joguines, etc., doncs que les treguin, que no es vegin, que no s'estan buidant, i a partir d'aquí poca cosa més, perquè com marxa, que no pot deixar més coses que diguin que hi ha gent vivint aquí. Però amb aquestes quatre cosetes, sembla que hi ha algú i la gent evita que puguin entrar.
Una part de la casa també és el traster, i ens passa igual que els maleters dels cotxes, no? Que ja acostumem a acumular regals durant uns dies, i també és un lloc llaminer.
Sí, normalment el traster diu traster perquè ve de trastos, no? Són d'allò que no utilitzes normalment sovint i ho deixes allà, i normalment els trasters són una porta, sí, millor de ferro, però fluixa i amb un pany normal. Llavors, aquests trasters, si es guarden coses de valor ja durant tot l'any, doncs el que s'ha de fer és reforçar una mica, posar dos panys una mica més reforçat que no puguin obrir tan fàcilment. I a partir d'aquí hem de pensar de que si algú guarda els regals allà perquè sigui, perquè no el vegi ningú a casa o perquè vol donar una sorpresa, els altres ho saben. I llavors saben que una bicicleta nova o l'ordinador que s'ha comprat o el que sigui estan allà guardats, són coses de valors, i van a intentar forçar-los. Llavors, si no tenim les mesures pertinents a la porta aquesta del traster, millor no deixar-lo allà, millor lo deixar a un altre lloc.
Uh-huh. I aquí també entra en joc o hem de donar importància al paper que tenen els veïns, no?, en aquesta prevenció.
Doncs sí, nosaltres sempre diem als veïns, al veïnat, de sempre, durant tot l'any, quan vegin una persona que dona sospites o que no és del veïnat i que, no sé, està mirant les cases o està mirant el traster, doncs ens avisin, ens truquin. A vegades diuen a algun veí, ens han dit, ostres, que molesta a la policia perquè m'ha semblat que no molesten. A nosaltres es paguen per donar seguretat. A nosaltres es paguen per anar-hi i comprovar. Si després és un ciutadà que va a casa d'algun veí, doncs ja ho dirà, ja ho comprovarem i no passarà res. Però si és algun dolent que encara no ha fet res, comprovarà de que en aquesta població de seguida el veïnat avisa la policia i fent la comprovació hi haurà de marxar. I si ha fet alguna cosa, doncs procedirien a la detenció el que calguin en aquell moment. O sigui, és molt important la tasca que fan els veïns d'avisar-nos quan veuen una situació anòmala. És important que els veïns ajuden els altres veïns a treure de la bústia la propaganda que acumula amb una bústia concreta, que hi ha molta, que no vegi que en aquell moment no hi ha ningú. Doncs que ajuden amb aquestes coses és important. I que tanquin les portes del pàrquing quan surten del pàrquing, que comprovar que quedi tancat, perquè si una vegada es queda obert, entren els trasters i roben. Mm-hmm.
Per tant, és molt important aquesta relació entre el veïnat. Ens traslladem ara a un altre àmbit, el d'internet, d'acord? Mm-hmm. I aquí ara l'Anna és qui ens donarà, diguem, les indicacions. Per fer compres en línia, quins consells així en general podem donar, Anna?
Doncs, pel que fa en l'àmbit digital, doncs, des de Mossos també intensifiquem molt i fem molt de recordatori de la importància d'extremar les mesures de precaució, d'acord? A l'hora de fer compres online. Igual que tenim, recordem la importància de ser curosos quan ens sortim al carrer i fem les compres físiques, hem de pensar que el que dèiem abans, que els lladres també, doncs, evidentment, avancen, no?
S'ha modernitzat molt.
Avancen. Sí. I ara resulta que, bueno, amb el tema de les compres online, doncs, s'ha obert el seu mercat, també. I veuen que, clar, que també és molt fàcil robar des d'un ordinador, des d'una pantalla, no?, a través d'una pantalla. Recordatoris. Doncs això, hem de recordar que a casa, quan fem una compra online, hem de tenir present que les estafes són el segon delicte més denunciat després dels furts. Això significa que, evidentment, quan fem una compra online, tothom corre molt risc de caure en una estafa. Uh-huh. Hi ha una mitjana de 300 víctimes al dia a tot Catalunya. Això l'any 2023. Això és una dada que hem de tenir ben present a l'hora de fer una compra online. Quines mesures podem prendre a l'hora de fer una compra online? Evidentment, comprovar que sigui un sistema, o sigui, el sistema de pagament tingui un sistema de doble autentificació, que és el que, quan fem la compra, és un sistema de pagament segur, ho fem a través d'un web oficial i ens demana aquest doble check-in, val? A través de la nostra pròpia entitat bancària,
sí,
amb les nostres claus de coordenades. Això seria un mètode segur. Evitar, o sigui, els tres mètodes així d'estafes online que ens podem caure quan fem una compra, la majoria caiem amb el tema dels phishings. Phishing és quan cliquem un enllaç. Ens arriba una oferta a través, segur, la majoria de casos, a través de xarxes socials, de Facebook, d'Instagram, un anunci d'un producte, una superganga, no? Desconfiem de les gangues. I que ens indiquin que hem de fer clic en un enllaç i que ens remet a una suposada botiga online. Desconfiem. Com podem comprovar si és fiable o no? Doncs no fem clic en aquest enllaç, pot ser que sigui cert, pot ser que no. Doncs entrem nosaltres mateixos al web original d'aquella empresa, aquella companyia, aquella marca comercial, i verifiquem si és que tenen aquella oferta vigent. Aleshores, fem la compra segura, però des del web oficial.
Mm-hmm. Hi ha alguns senyals que evidenciïn, doncs, que allò és una mica dubtós? Quan hem d'adoptar, per exemple? Ara parlaves dels enllaços, però una pàgina web.
Per exemple, quan ofereixen gangues. Mm? I més en èpoques de compres com ara, no? Gangues. Que hi ha errades ortogràfiques, errades gramaticals. Fixem-nos sobretot en el link, a dalt de tot del navegador. Quina adreça surt?
Sí.
Perquè a vegades ja és molt obvi, no es correspon ni tan sols amb el web original. Les estafes més sofisticades emmascaren el web i fins i tot ens donen la fiabilitat de que l'enllaç és idèntic al web oficial. Aleshores, aquí és on diem, doncs surt d'aquí i ves directament tu, o per iniciativa pròpia, accedeix al web oficial. Doncs tot això són indicis de que pot ser una estafa, també, que ens urgeixi, doncs, que ens diguin que hem guanyat un premi, que hem guanyat un sorteig, un viatge, i ens remetin a fer clic a un enllaç. Evitem fer clics directes a enllaços. Ens demanaran, potser que ens demanin dades personals, pot ser que comprem productes que són falsos, pot ser que comprem un producte i no ens arribi mai. Doncs tot això ens ha de fer sospitar.
Mm. Ara ja a l'última novetat, en aquest cas també d'estafes, és a través de Bizum. I es parla del Bizum invers, que com funciona, en què consisteix això?
El Bizum invers, tothom que ha utilitzat el Bizum sap que el Bizum és un sistema molt àgil per fer pagaments, sobretot pagaments de petites quantitats. A través de la teva entitat bancària, tu et dones d'alta d'aquest servei i només, doncs, a través d'un telèfon, indicant un número de telèfon, doncs, pots fer un pagament a una altra persona. Evidentment, com ho he explicat, el Bizum serveix per fer pagaments. Però no, o sigui, tu en el moment en què, i quan fas un pagament, evidentment, tu has de teclejar un codi de seguretat per donar l'okay a que tu autoritzes a fer aquell pagament. En el moment que una persona rep un avís que està a punt de rebre un Bizum i que per cobrar se't demani un codi de verificació, aquí ja sabem que és una estafa, perquè el Bizum mai et demanarà un codi perquè tu rebis aquest pagament. El rebràs directament, perquè és el pagador. És el pagador qui ha de donar aquest codi, no qui rep aquest pagament.
És que Bizum funciona com funciona, vull dir, no al revés, no?
Sí,
per això se li diu Bizum invers.
Exacte. Doncs aquí consisteix l'estafa.
Mm-hmm.
O sigui, hem de tenir clar que si rebem un missatge d'estàs a punt de rebre un Bizum i per cobrar-lo se't demana un codi de verificació, no caiguem en la trampa, en l'engany de donar aquest codi, perquè els estafadors el que fan servir aquest codi és precisament per fer aquest Bizum a l'inversa. I l'import que se't diu que cobraràs, en veritat, l'estàs perdent.
Bé, doncs ja ho tindrem en compte, hem d'estar molt atents, com ara acabem de comentar, i agraïm al Paco Bustos i a l'Anna Massa, agents dels Mossos d'Esquadra de la Comissaria de Sant Cugat, que ens hagin acompanyat. Els hi desitgem també, doncs, bones festes i bona feina. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres per donar aquest missatge a la població en general i també bon Nadal i bona festa a vostès.
Igualment, bones festes a tothom.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Estimats Reis Max, sóc la Greta. Aquest Nadal us demano un pis per a mi i la meva mama. Per jugar, fer els deures, descansar o convidar les meves amigues. Volem un lloc on estar tranquil·les.
A Catalunya, la meitat de les famílies amb infants no tenen lloc adequat on viure. Fes que una llar digna no sigui una carta als Reis. Dona a caritascatalunya.cat o al Bizum 38031.
Com transformar residus no reciclables en hidrogen per combustible?
Quines són les neurones que provoquen els marejos?
Es pot crear un biomaterial nou fet de closques de musclos i ostres?
Catalunya està plena de científics que investiguen i molta d'aquesta investigació la vehiculen les universitats catalanes. Al POU donem visibilitat a tota aquesta feina ingent, vital per al futur del país.
Menys de 15 minuts per posar-te al dia de la ciència que canviarà el món, de la mà de les persones que treballen perquè tots aquests avenços estiguin a la teva vida.
Nadal amb nosaltres. Cugat Mèdia.
Baixant per l'escala vestit llarg, acompanyada de dos senyors.
És l'escala del Titanic, o quina és?
No us ho esteu imaginant, això. Joan Muñoz, molt bon dia.
Bon dia, Carme.
Joan Miquel Fernández, molt bon dia.
Molt bon dia.
Són els meus dos acompanyants avui, baixant per aquesta escalinata, que ens indica que toca parlar de cinema. S'obren les gàbies, com diu el Ferran els divendres, i s'obren les gàbies perquè puguem escampar una mica la boira. Com la podem escampar? Doncs anant al cinema, per exemple. I hi ha estrenes, no?
Hi ha novetats. Sí, la cartellera d'aquesta setmana arriba amb tres pel·lícules a Sant Cugat. A part d'això, sempre us acostem una mica propostes de sèries, pel·lícules, documentals que podeu gaudir des de casa. En aquest cas, avui presentades pel Joan Miquel Fernández, director d'Estratègia i Producció Audiovisual de la Casa, que ens apropa dues sèries aclamadíssimes per la crítica, oi que sí?
Sí, en parlarem de Severance i de Querer. No sé si ara he de fer el rotllo o no. Quan...
No, espera.
Això és el sumari,
d'aquí,
no?
D'aquí una estona, sí, perquè ens hores d'explicar de pe a pa.
Va, sí, comencem amb les estrenes, si us sembla. Vinga. En primer lloc, parlem de l'única estrena als cines Yelmo de Sant Cugat. Es tracta de Kraven the Hunter, una pel·lícula de Marvel inspirada en el còmic La última caceria de Kraven, creat per J.M. DeMatteis i Mike Zeck. En aquest cas, el film és dirigit per J.C. Chandor i gira al voltant de l'icònic personatge de Kraven, un caçador capaç de rastrejar qualsevol presa. Kraven, protagonitzat en aquest cas per Aaron Taylor Johnson, té una complicada relació amb el seu pare, Nikolai Kravinov, interpretat per Russell Crowe. Fet que el fa emprendre un camí de venjança amb brutals conseqüències, motivant-lo a convertir-se no sols en el millor caçador del món, sinó també en un dels més temuts. Per aconseguir-ho, haurà d'entrar en conflicte amb el seu germà Dmitri Smerdiakov. Això sí, per fer-ho comptarà amb la confiança de la sacerdotisa Calypso, que també l'ajudarà a plantar cara a Derrino, que en aquest cas és el malvat d'aquesta història.
Hijo, nunca tengas piedad. Ellos son presas. Nosotros somos depredadores. Chicos, vuestra madre ha muerto.
Ha muerto porque tú la echaste.
Era débil, de mente enferma. Conoces mi negocio, ¿no? El poder está en la fuerza. Si muestras debilidad, les darás a nuestros enemigos una oportunidad. Dispara, dispara.
Mare meva.
Què, et crida l'atenció, Carme?
A mi no em fa massa gràcia la pel·lícula.
Doncs per aquells que ho desconeguin, que crec que és el teu cas, aquesta pel·lícula forma part del món de Spider-Man, com Venom o Morbius, que també han estat pel·lícules estrenades fa poc per Marvel, i segons apunten algunes fonts des de Nord-Amèrica, aquesta seria la darrera pel·lícula d'aquesta saga de films que giren entorn als enemics de Peter Parker, després dels pobres resultats econòmics.
Això és del rotllo aquest de l'UCM, no?
És de l'UCM, forma part d'aquest univers cinematogràfic de Marvel, però concretament de la saga de pel·lis que ha tret Sony en aquests darrers anys, que giren entorn...
I tanquen amb aquesta, aleshores?
No és que tanquin, però es preveu que aquesta sigui la darrera perquè no han tingut l'èxit que esperaven les anteriors. Anem, si us sembla, a les dues estrenes que tindran als cinemes del centre per aquesta setmana. La primera d'elles és El enemigo, la pel·lícula de Gila, dirigida per Alexis Morante. És una tragicomèdia que se centra en un període curt de la vida de l'humanista Miguel Gila, interpretat en aquest cas per Òscar Lasarte, al pas de l'adolescència a la maduresa, per posar de relleu com es va forjar la personalitat durant la Guerra Civil. El film és la història de Miguel abans d'esdevenir el personatge de Gila, la gènesi del personatge, a qui fa reviure moments vitals que més tard van inspirar molts dels acudits que hem escoltat.
Mi padre decía que no había nada de lo que no pudiéramos reírnos.
Acaban de llegar.
Hasta que estalló la guerra.
¡Fascista!
Justo cuando peor me venía. Lo malo de la guerra es que uno no sabe bien ni cuándo, ni dónde, ni nada. No está bien organizada. No te avisan con tiempo de las cosas.
Socialistas, comunistas, ¿qué más da? Es lo mismo.
No, hombre, ¿cómo va a ser lo mismo?
Técnicamente el socialismo defiende
Vamos
la propiedad.
Vamos a ver, ¿qué es lo que está pasando aquí?
Creo que mi amigo Pedro y yo nos hemos apuntado mal a la guerra.
¡No pasará!
Bé, sembla que la pel·lícula tindrà el toc humorístic...
Jo crec que sí.
...característic
que
de...
És genuïna.
...de Miguel Gila. Hem de dir que la pel·lícula està inspirada en el llibre de Gila, Antologia tragicòmica d'obra i vida, escrit pel mateix director i Raúl Santos, amb el suport de la filla del còmic, la Malena Gila. Per cert, el film hi participa un dels personatges, està interpretat per Carlos Cuevas, un actor superconegut aquí a Catalunya. I per acabar amb les estrenes, també al cinema Sant Cugat arriba Cuando cae el otoño, un drama francès dirigit per François Ozon.
Hola, cariño, ¿qué tal? Os espero para comer. ¿Es buena o mala?
No, es un falso rebozuelo.
La llevamos a urgencias. Ha perdido el conocimiento.
¿Y qué le pasa?
Parece que comió algo tóxico.
Las setas. Lo que es horrible es que Valerie piensa que quise matarla.
Tiene que ir a comisaría para declarar.
Lo que le ha pasado le puede ocurrir a cualquiera. No debería culpabilizarse, fue un accidente. No fue premeditado. ¿Verdad?
Bé, el film narra la història de la Michelle, que és una àvia que gaudeix de la seva tranquil·la jubilació en un poble de la Borgonya, on també viu la seva millor amiga, la Mary Claude. El dia de Tots Sants, la seva filla Valerie li fa una visita per deixar-li el seu fill Lucas durant la seva setmana de vacances escolars. Malgrat l'aparent bona notícia, res passarà com esperava la Valerie, que perd la confiança en la seva mare, que haurà de demostrar que tot el que passa és una acusació injusta.
Que no és culpa seva.
Que no és culpa seva. I amb això... Acabem amb les estrenes d'aquesta setmana. Són tres.
Jo no recordo drames francesos, perquè, clar, tot últimament eren comèdies, no? Comèdies franceses, que a mi m'encanten, però aquesta, no sé, serà qüestió de tastar una miqueta. Ara, la de Gila, sí o sí. Sí o sí, perquè és com molt elemental, molt bàsica, molt simple, però... És Gila, i Gila era així. I fer comèdia d'una situació com una guerra civil, déu-n'hi-do.
Sí, i a mi em sembla que dels biopics que durant aquests anys hem estat veient, em sembla que han triat una bona part de la seva vida, una part interessant, amb un altre toc, que no només hi ha el personatge creat de Gila, sinó això, la gènesi, com va començar i com, del que diem, d'una etapa tan complicada com la guerra civil, es forja després un personatge tan còmic.
És que l'estona... el tràiler que hem escoltat ja ens ha fet riure.
Al final també els sketchos del Gila eren part, bona part, inspirats en la vida real, no? I donar-li aquesta volta a Vallinclan que feia ell, no? De treure-li, doncs, aquesta ironia d'una cosa dramàtica. Jo crec que, almenys en el tràiler, crec que ho han plasmat molt bé. Després ho veurem, eh?
Aquesta és una altra.
Però realment, és el que deies, Carme, no? En tots els esquetxos, al final, no? Quan deia, és el enemigo que se ponga, saps? és al final, bueno, donar-li la volta a una cosa que era... I a més que no sabies mai en quin bàndol estava, i això estava molt bé en una època del franquisme. No podies dir amb quin bàndol estava ell o qui li havia tocat, no? Que això en algunes famílies ens ha passat que en funció del poble on vivies et tocava un bàndol o un altre i no hi escollies.
No triaves, no.
Molt bé, ara toca sèries.
Anem a les recomanacions, a veure què ens porta el Joanmi.
Vinga.
Doncs comencem, Roc, si et sembla, per Severance.
Me llamo Mark S. Y he elegido por propia voluntad someterme al procedimiento llamado separación. Doy mi consentimiento para separar los recuerdos de mi vida laboral de los de mi vida personal. Admito que cuando el proceso esté completo, no podré acceder a mis recuerdos personales mientras esté en la planta de separación.
Això és el contracte que signa el protagonista de
és
separació.
És un experiment, això, o què és?
Ara tu imagina't, us poso una prova. Heu sentit una mica, està llegint com el contracte que signa el personatge interpretat per Adam Scott, en aquest cas el Mark Scout, que és el protagonista de la sèrie. Imagineu-vos, Carme, tu, al matí quan entres pel carrer Indústria, per aquí
sí,
a la ràdio o
per
plan hospital.
Sí, és igual.
Quan entres, com que has signat un contracte en el que separes la teva vida personal de la laboral. Per tant, quan entres per la porta, no ets la Carme Reverte, mare, que juga a la petanca...
Veïna
de Sant Cugat, il·lustre. Sí. No, entres i ets Carme Reverte, la locutora de Ràdio Sant Cugat. I tens uns records i una vida aquí dins que no tenen res a veure amb aquella fora.
Uh-huh.
Doncs aquesta és la premissa que marca Separació o Severance, que està disponible a Apple TV i que és de l'any 2022, però tenim bones notícies perquè s'estrena el 17 de gener la segona temporada.
Escolta, em sembla molt interessant el punt de partida, però ara després una altra cosa. Quan tu surts de la feina també et converteixes en l'altre...
Sí, i no recordes res del que hi ha aquí dins.
Ah, és fantàstic.
Et sembla bé, això?
Bueno, i per què no?
En aquest cas...
Escolta, 50-50, no?
Només firma ell aquest contracte?
No, n'hi ha quatre més. N'hi ha quatre més personatges.
I es dediquen tots al mateix?
Bueno, no, n'hi ha molts més, perquè és una empresa que ha posat en marxa...
Ah, són companys de feina?
Sí, aleshores... Amigo. Clar, aquí el tema és que arriba un moment, clar, si no hi ha conflicte a la sèrie, en la primera temporada ja veiem que hi ha alguna cosa que grinyola a dins, perquè al final hi ha una bonomia en el sentit de jo només em dedico a la feina, no tinc conflictes externs a dins de la feina ni al revés, per tant jo arribo a casa, suposo que la meva, en aquest cas no, perquè a més coneixem en aquesta primera temporada que ell és vidu, i que, bueno, té tota una relació... Vull dir que no és tan perfecta com sembla, perquè jo crec que quan tu separes, intentes separar tot tan bé compartimentat, jo crec que primer és impossible.
És molt difícil.
Hi ha alguna cosa que segur que t'ha de grinyolar o has de tenir, no sé...
Sí.
Has de dubtar de tot el que... Perquè tu, clar, si quan tu no recordes el que has fet durant 8 hores, no saps el que has fet. I no saps si has estat fent de locutora o no, o fent una altra cosa. Per tant...
Que fuerte.
No, la veritat és que van deixar el final de la sèrie molt alt, molt alt. I jo... És a Apple TV, és una plataforma minoritària. També és veritat que ara amb Movistar doncs, es poden aconseguir doncs, fer, diguéssim, una subscripció més barata, però... Però la veritat és que val molt la pena el 17 de gener, segona temporada.
La crítica, l'ha aclamat, vull dir, té IMDB més de 8,7, penso, és dels darrers anys, de les més sonades com millor sèrie, entre
altres. I dirigida, que m'ho deixo, per Ben Stiller, sembla mentida, però això és, és una dada d'alguna cosa passa amb Mary, de treballat molt amb els germans Coen, i per tant, la veritat és que sorprèn, està molt ben cuidada, com tot el que fa Apple, això és així, i crec que val la pena, si teniu la possibilitat, doncs, de mirar-la.
És interessant.
A Ben Stiller li hagués agradat, jo crec, separar la seva vida de los padres. Sí,
exacte.
Los padres són d'ella i tal, li hagués agradat separar la vida laboral de la personal.
Anem amb un altre, canviant radicalment de to. Sí? Anem amb Querer.
¿Sabe por qué está aquí, verdad? ¿Le han explicado de qué se le acusa?
Sí, me lo han explicado.
¡Taxi!
¿Qué pasa?
Me he ido de casa.
¿Por?
Siento deciros que Miren y yo nos estamos divorciando.
Tendrás al tribunal frente a ti y la defensa se sienta al otro lado.
A ver, ¿me podéis explicar qué está pasando, por favor? Ama. Entonces, concretamente, ¿qué has puesto en la denuncia?
¿A ti qué te pasa? Que no tienes ninguna duda, tú. Tan difícil es creerme y ya está. Hay dos tan difíciles.
País Basc, eh?
País Basc. La trama gira de Querer, gira al voltant de Miren, que interpreta Nagore Aramburu, qui després de 30 anys de matrimoni amb Íñigo decideix abandonar el domicili conjugal i denunciar el seu marit per violació continuada. Aquesta acusació greu provoca un conflicte familiar profund, ja que els seus fills, Aitor i John, es veuen obligats a triar entre creure la seva mare o defensar la innocència del seu pare. La sèrie
dius la innocència del seu pare? Vull dir, és així?
Aviam, torna-hi.
L'altre contrapunt és o la innocència o la culpabilitat, no?
Exacte.
Es sembla que no hi ha un gris.
Clar, o sigui, o creuen a la mare o creuen al pare, no? En aquest sentit, Querer és una minissèrie que està disponible, en aquest cas, a Movistar, també. Ja està, és completa, acaba i comença i acaba. I jo crec que reflecteix molt bé crec que una xacra com és el maltractament i l'abús d'una manera, crec que no, o sigui, crec que és una posada en escena molt elegant en aquest sentit, però crua, o sigui, no estalvia en jo crec que en exemples o del que és viure o conviure en aquest cas amb el teu maltractador. I com la societat i com inclús
quan
la pròpia família o la pròpia societat, una dona que diu que és violada sistemàticament pel seu marit durant 30 anys, però que, clar, no ha posat denúncia, no té signes de violència, no ha anat mai al metge o no ha tingut mai, en aquest cas, doncs, alçat la veu en contra del que li estava passant, com una cosa que és tan, en aquest cas, entre dues persones en una habitació tancada on els fills no tenen gairebé constància d'això, doncs confrontar aquest paper, en aquest cas, per la Miren i enfrontar-se a tot el que està passant davant, primer, d'una família que té una posició social alta al País Basc i que, per tant, té les de perdre. Veus la caiguda? Ja insisteixo aquí, al final, el menys important és si es veu reparada o no la protagonista, perquè al final jo crec que hi ha un triomf d'una altra cosa, no de la justícia, que això passa, que la justícia no sempre dona la raó, i crec que és molt veure, està molt bé com han glossat tota aquesta història, com l'han narrat i com se'n surten, com bonament poden, totes aquestes persones ferides, encara que no ho saben, dins d'aquest context. O sigui que molt recomanable, si teniu Movistar Plus, que mireu aquesta sèrie. Em sembla que són 6 capítols només, de
Querer. Minissèrie.
Sí. Mm-hmm.
Molt bé, doncs...
Me l'apunto, perquè m'he escoltat el Miguel Bernardó, por ahí.
Sí,
algun dels,
correcte,
dels fills,
correcte. Correcte. No?
Quina oïda que té el Joan Muñoz,
eh? Bueno, l'Íñigo, el marit, està interpretat pel que jo dic sempre el dolent de totes les sèries, que és el Pedro Casablanc, que sempre el fan de dolent a tot arreu, perquè té aquesta fesomia molt dura que sempre fa puret, sempre fa els mateixos papers.
Doncs aquí ho deixem. Estrenes de cinema, recomanacions de sèries. Companys, gràcies. Em quedo aquí baix a l'escala perquè ara ens posarem el vestit de go-go.
Oh.
Apa, que vagi bé. Adéu.
Aquest Nadal, vine a fer les teves compres al Sant Cugat Shopping Centre.
Troba tot el que necessites per sorprendre els teus familiars i amics i gaudir d'unes festes inoblidables. A més, diverteix-te amb les nostres activitats màgiques sota el lema Dolç Nadal del 13 al 23 de desembre, on trobaràs...
Pista de gel.
L'arribada del Pare Noel.
Ruleta de premis.
Bicicletes solidàries.
Fotocall interactiu.
Trenet virtual del Pare Noel.
Viu un dolç Nadal i fes d'aquestes festes quelcom especial. T'esperem al Sant Cugat Shopping Centre.
Veure'l i voler-lo cuidar. Jocs, moixaines, ensenyar-li tot. A Occident, el teu gos o gat està ben assegurat amb la nostra assegurança per mascotes perquè ho aconsegueixi tot, tot i tot.
Occident et desitja bones festes.
Això era la cançó Shake, Rattle and Roll de Big Joe Turner del 1954 i això se li deia Rhythm and Blues. En canvi, això... és la mateixa cançó interpretada per Elvis Presley el 1956 i aleshores se li deia Rock and Roll. Per què? Doncs tot això i molt més, la música i les seves històries, cada dissabte a les 5 de la tarda, després de les notícies, clar, al Club Tortuga, a Ràdio Sant Cugat, al 91.5 de la FM o a cugat.cat. No hi falteu.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vino naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Dona a la teva pell i al teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets de mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Viu el Nadal amb el 91.5.
French Kiss Sant Cugat patrocina aquest espai.
Bé, doncs ho dèiem fa una estona, ara ja ens hem vestit de gogós, i dic ens hem vestit perquè m'acompanya l'Eva Garrido, i per cert, Eva, hem de saludar la tercera pota d'aquesta tertúlia. Sí, senyora, la Cuca Fernández. Cuca, molt bon dia.
Molt bon dia, què tal? Com esteu?
Oh, molt
tenim, bé. On et tenim, Cuca? A veure, perquè no et tenim aquí a l'estudi, per on pares?
Doncs ara, mira, acabo de sortir de Santiago de Compostela i estic arribant
a Orense. Que maco, Santiago de Compostela.
És la Trotamundos oficial.
Que bé s'ho munta, la Cuca, que bé s'ho munta. Sempre cap aquí, cap allà.
Soc la Willy Fog de Cugat Media.
Això. Sí, és la Willy Fog, i tant, i tant.
Escolta, Carme, que divendres passat no vam tenir tertúlia, la Cuca i jo no vam poder estar aquí, però la Cuca, aquest Pont va fer moltíssimes coses, com per exemple anar a Madrid, anar al debat de Gran Hermano i també trobar-se amb algun famós. A veure, explica'ns, Cuca, què has fet aquest pont?
Doncs vaig fer molta feina, ja sabeu que sóc una friqui del món de la televisió també, m'encanta descobrir moltes coses d'aquesta, i vaig estar en el plató de Gran Hermano just en la gala que van fer fora la Maica, una de les que eren possibles guanyadores del Gran Hermano. Però a mi el que més em va impactar va ser conèixer a Jorge Javier. Em va impactar molt que jo pensava que improvisava i no improvisa tant. Això és un detallet. Hi ha molt prompter.
És que la millor improvisació és la que es prepara, diuen.
Exacte.
Diuen.
I doncs vaig fer més feina fora de Mediaset que dintre, t'ho haig de dir. Em vaig trobar algun reporter de Tardear, vaig trobar-me el Quico Matamoros, a la Lídia Lozano, encantadors, molt, molt agradables, i què més?
O sigui, guanyen, doncs, en les distàncies curtes guanyen. Aquest,
vaig
no?
fer molta feina. Sí? I després em vaig trobar també a l'Edmundo Arrocet.
Ah, i ens va fer una salutació, no? La posem o no?
Exacte.
Vinga, la posem, vinga. La posem.
Mira qui nos hemos encontrado en Madrid.
Bona tarda a tots. Estic aquí preparat per a parlar.
Molt bé, molt bé. Fem, sabeu qui és, no?
Sí.
Piticlim,
jo sí,
piticlim.
Jo sí, jo sí que sí.
Piticlim, piticlim.
Maco, també.
Sabeu qui és, no?
Piticlin, piticlin. Sí. Això és boomer total, eh? Però més que
res... És història de la televisió i del cor, també, perquè després Edmundo Arrocet ha sigut...
Us haig de dir que just en el moment que me'l vaig trobar, l'Alejandra Rubio es començava a posar de part. Ens va arribar la notícia, però com no la teníem contrastada, no vam poder preguntar-li res.
Ja.
Però hagués sigut ja...
No...
Però molt bé.
No sabem si l'haurà felicitat l'Edmundo a l'Alejandra Rubio. Però ara en parlarem, Cuca, perquè hem de començar aquesta tertúlia del cor amb la visita de Carmen Thyssen, perquè va estar ahir a Barcelona, perquè un dels seus museus, no, aquesta franquícia...
No es va
encadenar
cap arbre, no?
No.
Vale.
I tampoc es va encadenar el Comèdia, que és l'espai barceloní, que abans eren uns cinemes, no? Pels qui no ho sàpiguen, els santcugatencs, o si han vingut a veure alguna pel·lícula per allà, doncs eren uns cinemes que estan a Passeig de Gràcia, feia molt temps que estaven tancats, i allà s'instal·larà un museu Thyssen. Carmen Thyssen va venir amb una de les seves filles, la Carmen, que és la que... Ella vol que sigui la seva hereva de tot aquest imperi dels quadres i de la fundació dels museus i tot això. És com la filla que ha instruït, no? Sembla que l'hagi instruït i li hagi preparat aquest camí per convertir-se en això.
Sí, amb el fill es veu que no tenen molta relació i crec que tampoc té moltes ganes d'aprofundir més. Jo celebro molt aquesta iniciativa perquè crec que és una gran trobada per la cultura aquí a Barcelona. Va estar al Collboni i he vist alguna imatge i tal, i dono dient, Eva, que realment aquesta filla és com la triada per relevar la Carmen Thyssen.
Sí, sí. I l'altre, doncs, crec que...
El que passa és que
amb el fill
ha tingut aquesta mala relació amb la seva dona, no?
Tota la
Blanca.
Vida. Sí.
Es deia Blanca
la... Tota la vida s'ha dit que a Carmen Thyssen no li agradava Blanca Cuesta i des d'aleshores ha sigut un...
Voleu que us digui una anotació de la Blanca Cuesta?
Què passa?
Sí.
Anava a mi a classe al Pureza de Maria, aquí a Sant Cugat. O sigui que té algun vincle,
de veritat.
I que es van casar a Terrassa. Es van casar a Terrassa,
sí.
Blanca Cuesta i Borja Thyssen.
Sí,
sí, sí, es van casar a Terrassa.
Ella és de Terrassa. Ella és nascuda a Terrassa.
Mare
doncs meva. Sí, una de les protagonistes, Carmen Thyssen, una altra dona protagonista aquesta setmana, Bàrbara Rey, perquè desvela més secrets del rei emèrit, ha sigut en una entrevista amb el periodista Santi Acosta, en un programa així especial que es deia Bàrbara Rey, Mi Verdad, i doncs aquí ha parlat de com era la seva relació amb el rei, que A veure,
però hi ha informació nova o és més del mateix?
No, és més del mateix, més amb més profunditat i més, i com t'ho diria, més traient més suc i més xitxa i més... Perquè al final, el que no sé si tu ho veus així, no, Cuca? Es desprèn que al final el que tenien el rei i la Bàrbara rei, valgui la redundància, era una cosa... carnal. Aquí no hi havia enamorament ni res, era una cosa de passar
l'estona. Molt carnal, Eva, molt carnal. Va parlar del Picadero, sí. No sé, ho va dir així una mica literal, que és un palauet de l'època franquista que, bueno, va mencionar coses, com detalls d'aquest lloc, que era molt frívol, molt auster, sí. Que, bueno, et pots imaginar el tipus de relació que hi havia. Ella diu, en aquestes declaracions va dir que la tractava com una...
Sí, sí.
Pensava que s'havia bloquejat la trucada.
No. Però mira, s'ha bloquejat en el moment just. Què us sembla si sentim un fragment d'aquestes declaracions?
A mi no me gusta describir las escenas de sexo ni de amor. Y yo esperaba por lo menos que el primer día que estuviésemos juntos hubiese habido algún detalle, hubiese sido conmigo más cariñoso verbalmente... Tot aquest tipus de coses no s'hi produjeron.
Bàrbara Rey diu aquestes coses, però d'una relació que només vas al que vas, és que espera.
Bueno, clar, si no hi ha enamorament, a veure, aquí el que dona tota la sensació és que... Sí. Bueno, potser m'equivoco, però que ell anava el que anava, sí. I ella potser pensava que podia esperar alguna cosa més.
Sí, potser sí, i al final crec...
Ha comentat que es podria haver quedat embarassada d'ell, sí. Si hagués volgut,
Sí, mira, sí, reina, perquè és reina consorte.
Sí,
o con suerte.
Això dona pistes de com
era el rei.
Tema.
Sí, sí, sí. Ja, sí. Ja, ja, jo el que veig aquí també és que el rei ha tingut, presumptament, no sé, unes parelles o unes amants que ha tractat d'una manera doncs, que els hi ha fet regals en diners o s'ha portat, com ho diria? Ha sigut molt generós amb elles i amb Bàrbara Rey ha tingut una relació completament diferent que, vull dir, que ho diu Bàrbara Rey, no?, en aquest sentit que el rei, com tu diria, era una mica avar, molt, no sé, molt...
Era l'avar.
De la virgen del puño cerrado, que en dirien, no?, la dita, no?, que amb ell no va ser gens generós i al final, vull dir, saps? Doncs això, més protagonistes, perquè Tamara Falcó... Aquesta setmana ha sortit en dues portades, és que, no una, en dues. Sí. És portada de la revista Hola, amb una entrevista molt blanca, molt bonica, d'aquestes de fer un balanç de l'any, de projectes de futur, i després és portada a Semana, però a Semana destaquen que Tamara li reclama al seu marit Íñigo Nieva que passi més temps amb ella. O sigui, dos cares de la mateixa moneda. Per una banda, una entrevista blanca, no?, d'aquestes d'abans de Nadal, i una altra aquí, Semana,
segurament una més pactada per quedar bé,
sí.
I l'altra és, sí. Fem una entrevista però mirem a veure què podem treure.
Sí,
no?
Sí, oi,
jo crec que la de Lola és aquest pacte que ja té amb la revista de que fem tantes portades a l'any i així anem bé, no? I la relació pues, és bona. Jo crec que deu tenir ja pactat tot això. I amb Setmana pues, que hauríem de comentar alguna cosa, no?
Sí. Sí, sí. A veure, deien, li reclama més temps al seu marit per estar a casa, per estar amb ella. Però després estan tot el dia viatjant? Que tu obres l'Instagram i estan tot el dia pel món? Que si no estan a París, estan a les Seychelles, i si no estan a no sé on, als Estats Units, a l'Àfrica...
Però
dir...
estan junts o no?
Sí, ah. Sí, sí, sí.
Pues ja estan junts, pues sí, ja està. Sí.
Però vaja, li reclama més temps. Home, si ella vol ser mare... Haurien de passar temps junts, no?
Diu que ja s'han posat, diu que ja estan posats. A
sí,
no sé,
sí, sí.
Ja veurem aviat què passa.
Doncs sí, va.
Més, el 2025 porta nen o sí, nena.
No ho sé. Mira, què us sembla? Us proposo que l'última tertúlia del 2024 fem, o la Cuca i jo, què et sembla? Fem uns vaticinis d'aquests de 2025? Anem-hi pensant.
Vinga,
aquí,
vinga.
Ruptures, embarassos... Vinga, va.
Vinga, ens sí, feu
farem això, farem previsions.
Mira, jo aposto per un embaràs de la Tamara Falcó.
Jo al revés, jo dic que no. Jo dic que no serà mare i... Però ja ho, mira, ja ho parlarem, Cuca, ja ho parlarem. Perquè sí? Encara tenim més protagonistes. Aquesta setmana Carmen Borrego ha donat una entrevista a Lectures perquè ha passat pel quiròfan de nou. Aquesta dona només fa que entrar i sortir del quiròfan. Tot el dia s'està retocant coses i s'ha fet un munt de coses. S'ha arreglat el coll, la papada, els braços, vaja. S'ha fet un complet, bàsicament.
Diu que ha signat un testament abans abans d'entrar, sí. Perquè l'operació, 7 hores d'operació.
Però, ojo, una cosa, jo el que veig amb aquestes entrevistes, sobretot quines que ganes. Fa la Carmen Borrego, que sempre parla de les seves operacions, me'n recordo també quan encara ella treballava a Sálvame, que va sortir embenada, perquè s'havia també arreglat com una mòmia. I jo penso que, senyora, vagi al gimnàs, cuidi la seva dieta, faci exercici. És que cada 2x3 està passant pel quiròfan, això no pot ser bo.
Home,
ni
si ja passes el més ràpid i el més pràctic, deuen pensar. Eva,
però després t'has de cuidar.
No es treu amb gimnàs, eh?
Ja, però els braços sí que pots fer peses i exercici de força.
Sí,
no?
Sí.
Mira com els té la Letícia, home. Pues, senyora, després, que està molt bé per a quiròfan, però després cuidis, home, cuidis. I després això, el que dèiem...
Per generar portades, que sí. És el que... Ella ja saps que allò de facturar els agrada.
Sí, i després el que dèiem, que Alejandra Rubio doncs, ja és mare, al costat de Carlos Constanza. I a veure, aquests també farem vaticini de quan duraran, perquè ja ho diuen que els fills posen a prova les parelles, i aquesta que és tan recent, a veure, no? Tu què en penses, Cuca?
Home, van sortir molt a cabra malat, a la porta de l'hospital, van baixar abans de temps, abans de donar-li l'alta, que jo això trobo que va ser una cosa bona de cara als periodistes, i que duraran, doncs no ho sé. El temps ho dirà, però jo en principi no apostava molt per aquesta parella,
Però a veure què faran. Ja ens queden ja els últims segons, Carme. Sí.
Fem-ho ràpidament.
Un apunt, perquè també han estat a portada Alaska i Mario per una entrevista a Hola, que celebren 25 anys de casats, una parella que ells sempre deien que ningú apostava per ells i ja porten 25 anys, i també una entrevista doncs, de fer balanç d'aquests 25 anys, de projectes de futur, de com està el Mario després de l'accident.